La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, benvingudes, habitants de la tecnosfera. Què tal? Com esteu? Com va tot? Ja millor, no? Amb la calor que ens mereixem, perquè estem a finals de maig, tot i que ja ho diuen, eh? Hasta el 30 de mayo no te quites el sayo. Crec que era algo així, eh? Si no, ja em corregireu. Estem encantadíssims un dia més d'estar aquí amb vosaltres per parlar de noves tecnologies, però sempre des d'una forma molt pràctica, útil, social. I com comencem i arrenquem la tecnosfera? Doncs ho fem transmetent-vos una cita. Avui del John Green, que és un escriptor nord-americà i un dels que formen part de la llista de bestsellers del New York Times, que deia el següent. La tecnologia és l'esperança del progrés, però és el malson de l'existència pacífica. Tot això és el que tindrem a la tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Avui a la nostra tecnosfera ens plantejarem una cosa que, de ben segur, tu en alguna ocasió també t'hauràs plantejat. Com es produeix una trucada de telèfon? Evidentment farem com una mena de repàs històric, perquè tindrem a dos enginyers de telecos, un repàs històric per valorar el que és la telefonia, diguéssim, amb cables, i anirem a parar la telefonia mòbil, sense cables, i a veure si ens dona temps a tot plegat per fer una valoració de com està ara tot, el panorama en la telefonia mòbil, amb veu, dades i demés. Serà interessant, però també serà molt i molt interessant parlar amb el Dani des de Suècia, rebre el Martí Manent, que m'ha dit: Marta, us vull parlar de Social Bro. Heu sentit a parlar de Social Bro? Doncs penso que us interessarà. I la Raquel Díaz, que ja la tenim ubicada amb els seus gadgets, doncs també ens els vindrà a presentar avui a la Tecnosfera. No t'ho perdis, queda't amb nosaltres.
La tecnologia social i útil. Tecnosfera. Amb Marta Palencia.
Actualitat.
I arrenquem la tecnosfera d'aquesta setmana fent un repàs de les notícies tecnològiques que més ens han cridat l'atenció. Aquesta setmana ha aterrat a Madrid l'avió anomenat Solar Impulse, una aeronau propulsada per energia solar que va sortir des de Suïssa i que, per fer aquest projecte, no ha consumit cap gota de combustible i no ha emès gasos contaminants. A partir del 1 de juny entrarà en vigor la nova legislació per regular el joc amb apostes per internet, jocs com ara el pòquer, el bingo o el blackjack online, una regulació molt i molt esperada pel sector. Els guants que utilitza Tom Cruise a la pel·lícula Minority Report ja són una realitat. I és que estudiants del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, han creat una versió operativa on es poden crear i moure objectes amb el moviment de les mans. Segons un estudi encarregat per Google i portat a terme per l'empresa Millward Brown, l'ús de les xarxes socials pot millorar la productivitat a l'empresa en un 20%. Aquesta enquesta, portada a terme a 7 països, situa a Espanya com el país que més ús en fa. Després d'una gran baixada de ganàncies, Hewlett-Packard ha declarat que reestructurarà la seva companyia, acomiadant a 27.000 treballadors repartits entre les diverses fàbriques que té a tot el món, i això li comportarà uns estalvis que s'invertiran en projectes d'investigació. Parlem ara del creador de Facebook, el Mark Zuckerberg, i és que ha canviat recentment el seu estat al seu propi mur. I és que la setmana passada es va casar amb la seva nòvia, Priscilla Chan, a la qual va conèixer a la Universitat de Harvard. Parlem ara d'Eugene Polley, el co-creador del comandament a distància que va morir el passat 20 de maig als 96 anys per causes naturals. Eugene Polley va crear un aparell anomenat Flashmatic que en forma de pistola podia canviar els canals i pujar o baixar el volum de la televisió de forma remota i sense cable. Finalment, tenim sentència entre Oracle i Google, on la primera acusava el gegant d'internet, a Google, per infringir patents amb el sistema operatiu Android. La resolució ha estat favorable a Google, ja que, segons el veredicte, no s'han trobat raons on s'infringeixi les patents d'Oracle. Com cada any, es fa pública la llista de les empreses més valuoses del món, on destaquem que, de les 10 primeres, 7 tenen a veure amb la tecnologia, tenint a la tercera posició a Google, IBM a la segona i a Apple en primera posició. I acabem avui amb una altra notícia sobre Facebook, i és que després de la sonada sortida a borsa no li podria anar pitjor. Primer per la inesperada baixada de les accions i després per una demanda interposada per diversos accionistes al sentir-se enganyats pel fals creixement de la xarxa social.
Tecnosfera. Des de Suècia, sense lag.
És una de les trucades habituals que fem des de la Tecnosfera aquí a la cadena SER. És la trucada que va o que ens situa a Estocolm, en aquest cas a Suècia. Dani Aragai, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I avui més que mai que parlem de telefonia, doncs per això he volgut dir que aquesta trucada ens permet situar-nos, si més no també amb la imaginació, a prop del Dani, el nostre company. He fet bé una miqueta ara, Dani, no?, de parlar d'imaginació, de tot allò que podem imaginar, el nostre servei, perquè em penso que ens vols comentar algo que té a veure amb això.
Sí, i és que l'MIT, com sempre estem parlant de l'MIT,
sí,
amb les seves investigacions, han fet un sistema,
sí,
que el que fa és predir els errors que poden cometre els humans,
sí,
a l'hora d'utilitzar màquines.
Carai.
A més, és difícil, explicar.
Sí, és una mica complicat, però ho anirem repetint.
És una miqueta complicat.
Sí,
aviam, podríem dir que, aviam, sembla que el 1er d'abril, que és el Dia dels Innocents,
sí,
al Països Anglosaxons, doncs va sortir una notícia que Google, a través de la ment, podies buscar coses. Es podia anticipar Google,
sí,
els teus pensaments i el que buscaves.
Imagina, no? Imagineu-vos això, no? La idea. Tu pensant i Google fa pa. Tu avança, això seria massa.
La idea va una miqueta més, són menys per aquí.
Perdona, Dani, estava pensant en la broma. Més que seria massa de que bé, que guai. No, per mi seria una intromissió total. Perquè
sí,
l'única llibertat clara que tenim tots i cadascun de nosaltres està en el nostre servei. Si a sobres arriba una màquina, nyaca, ens ho avança, t'imagines, no? Però perdona, això era la idea que ens explicaves molt bé, que va ser una broma, una innocentada.
Bueno, saps que l'inconscient, dos o tres segons abans, sap el que farem.
Sí. Però bueno,
tot podria haver màquines que ens podien llegir la ment abans que nosaltres siguem conscients del que volem decidir.
I per aquí va el tema, no?, la notícia.
Més o menys.
Clar.
Aquesta seria la temàtica. Doncs imagina't, doncs, que estàs manegant una màquina de, com un robot o el que sigui.
Sí.
I aquest sistema detecta, doncs, els moviments normals, doncs, que tu utilitzes. Doncs quan amb el cansament, doncs la teva ment no reacciona, doncs, al mateix nivell quan estàs, doncs, fresc.
És veritat.
Doncs aquesta màquina, aquest sistema, detecta aquests petits errors que pots cometre per equivocació, per cansanci o pel que sigui, i el que fa és anticipar-se i corregir aquests problemes que puguis tenir.
Carai.
És a dir, si estàs maniobrant un robot, una màquina, en comptes de donar-li un botó, li dones un altre per error, la màquina detecta que has apretat el botó per error o el moviment l'has fet per error,
sí,
i te'l corregeix.
Es veu que s'estan fent proves, ho han fet amb robots, clar, evidentment, no?
Sí.
Aquestes proves, allà al MIT, que sempre parlem, del Massachusetts Institute Technology, que és un lloc que m'encantaria visitar, ves?
Sí, a mi també.
Veus? Doncs hauríem d'anar, I el Toni Suárez també m'està fent que sí amb el cap, que aniríem. O sigui que haurem de fer alguna proposta. Molt bé.
I tinc una altra notícia, també, per comentar-te.
Ah, molt bé.
Sí.
Aquesta, ja veieu que tenia a veure amb aquestes proves que s'estan fent, d'alguna forma, de que per part d'un ordinador es pogués ajudar al nostre servei quan està, diguéssim, d'alguna forma despistat, no? O que no, no li arriba la informació. Veurem què passa amb tot plegat, anirem sentint, no?
Sí, sí,
sistema.
I l'altra notícia,
sí?
Que és molt curteta,
sí?
És una cosa que ha passat aquí a Suècia i amb Google Maps.
Sí? Quina és?
I és que un director d'una coneguda marca de cotxes italiana,
sí,
doncs es va enterar, doncs, que el cotxe de Google Maps passava per un carrer, que precisament aquest carrer hi havia un concessionari de cotxes d'una marca alemana.
Sí.
Què va fer aquest senyor?
Què va fer?
Va agafar un dels seus cotxes de marca italiana,
sí,
ben vermell, que es veies bé,
sí,
va aparcar el cotxe davant del concessionari alemany, i quan va passar el cotxe de Google Maps, doncs clar, va fer una foto de la concessionari de cotxe de cotxes alemans amb un cotxe vermell
italià. Un cotxe d'una altra marca.
I clar, això doncs ha sortit a la llum pública i la veritat, pel que diuen, els alemanys no els he fet gaire il·lusió.
Clar, clar, perquè estava allà està ubicat el seu concessionari.
Sí.
I just arriba una altra, no?, d'una altra empresa, d'una altra marca, i situa allà el cotxe amb una miqueta amb malícia.
Amb
mala
llet, sí.
I aquí ens dona una vegada més el raonament de com, amb les noves tecnologies, doncs es pot fer un bon ús o no, perquè, clar, això, o sigui, ens hem avançat, no? Aquest home es va avançar tot, sí, sí.
Sí, 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 és perquè reflexionem.
Sí, és perquè, sí, és un apunt, que a més ens ubicava a Suècia.
Efectivament.
Molt bé, Dani, doncs gràcies per donar-nos aquestes notícies que, és veritat, fan reflexionar, fan pensar de tot plegat i anem parlant, d'aquí uns dies ens tornem a trobar. I a veure si li donem voltes, a allò del MIT, a veure si es pot fer alguna
cosa.
Tecnosfera en MIT, en Massachusetts. No estaria gens malament. Sí, estaria molt bé. Vinga, Dani, un petó molt fort i gràcies.
Igualment.
Fins aviat. Adéu-siau.
Fins aviat. Adéu.
De 4 a 5 de la tarda, Tecnosfera.
Tecnoopinió.
Darrerament teníem el Martí Manent voltant, però voltant per fer, doncs, evidentment, moltes coses que tenen a veure amb la seva tasca professional. Advocat, especialitzat en noves tecnologies, emprenedor, una persona d'aquelles que dona gust tenir aquí el programa, la Tecnosfera. Martí Manent, bona tarda, com
bona
estàs?
Bona tarda, molt bé.
Com ha anat per Nova York?
Molt bé, molt interessant.
Bé, no?
Sempre amb coses noves, veient coses noves, amb gent... La gent també com va vestida, que és cadascú va la seva, ningú ve aquí, i és molt divertit.
Recordo una foto que vas posar al Twitter, ja que avui parlarem d'alguna forma d'aquesta xarxa social, que tenia a veure amb un aparador, escaparate, aparador, en el que sortia un aparador d'un advocat a Nova York, enmig del carrer, i llavors semblava més aviat una botiga de, no sé, pastisseria o d'immobiliària, per exemple.
La gent s'ha d'imaginar, efectivament, com tu dius, immobiliària, anar passejant per Nova York, i em va cridar molt l'atenció que hi havia un aparador on hi havia cartells, per exemple, un divorci a $400.
Sí, no, era boníssima
una
foto.
Una fallida a 600.
Sí.
Si vols com es diu això, un testament, al tant. I tot era així.
I tot així, sí.
Tot així. És una visió molt americana de les coses. Molt americana.
Molt pràctic, no?
Molt pràctic. El tipus tèntric i ho faci.
Estan a l'última, per tant, pensem que potser d'aquí a un temps, no sé, ara ja la distància entre ells i nosaltres, els nord-americans i nosaltres en tendències, s'ha escurçat, no? Amb tot plegat, amb les xarxes socials.
Sí, jo crec que ha fet molt el que és la comunicació a internet, és, per tant, tenim molt, un accés molt ràpid al que és a la informació de coses noves que surten. Abans, jo sempre me'n recordo fa temps que les pel·lícules, no, aquesta pel·lícula ja ha sortit allà, o aquest producte ja ha sortit allà, això ja va molt ràpid, va molt ràpid, i fins i tot, jo crec també té la importància de, bueno, l'estat espanyol, doncs, consumeix, ara ja no sé com aniran aquestes coses, però de moment fins ara consumit, i per tant també era un dels mercats que les grans multinacionals tenien en compte per llançar un producte, per tant saben que aquí funciona, i per tant el llançaven.
Sí.
Jo sí que és veritat que les coses i les tendències van bastant més ràpid arribar.
Sí, ara ja sí, ara ja... Doncs bé, ara el tenim aquí, el Martí Manent, i d'alguna forma avui, no és que no parlarem pròpiament de Nova York, però sí d'una aplicació, més que tendència, que es diu Social Bro, però abans no sé si ens volies fer un esment d'una altra cosa.
Em vull comentar un parell. Una es diu Social Bro, que està desenvolupada a Còrdoba, per gent de Còrdoba, i una altra que es diu Cloud. M'agradaria parlar d'un tema que és fa alguns dies ha sortit que a l'aeroport de San Francisco, a la sala VIP d'una de les línies aèries, et deixen entrar si tens una puntuació a Cloud. I Cloud és una eina online que tu poses al teu perfil de Twitter, al teu perfil de Facebook, i et dona una puntuació en base a diferents factors. Si tens molts seguidors, si el que tu dius la gent després ho retuiteja o en parla. Per tant, et fa
com... Curiós,
La seva puntuació et fa el que els diuen els Cloud Score. Llavors et donen un número. Llavors hi ha hagut una línia aèria que ha dit, escolta, si tu tens un Cloud superior a 40, et deixem entrar, perquè ets algú rellevant.
Però 40 què, seguidors?
No, 40 de punt.
De 40 de puntuació.
Cloud, és a dir, 40 Clouds.
Sí.
Llavors el que et diuen és, escolta, si tu tens una puntuació en aquesta aplicació superior a tal, final, et deixem entrar, perquè considerem que ets algú, ostres, pues que tens influència, per tant, amb molt de bon sentit de màrqueting, perquè segur que jo, la gent diria, escolta, pues entra't en aquesta sala VIP gràcies a l'aerolínia X. Per tant, és com una acció de màrqueting dissenyada de dir, escolta, si et deixem entrar, però tu segur que faràs un tuit i, per tant, ens faràs publicitat a la xarxa.
Clar, o sigui, saben que el que ve torna d'alguna forma,
exacte.
Són gestos,
exacte,
no?
Exacte, perfecte, sí, i tot el que tu dones torna. I això va relacionat amb una de les coses que a vegades la gent s'ha preguntat, i escolta, des d'un punt de vista de negocis, quina és la necessitat d'estar a les xarxes socials, quin impacte té, és a dir, escolta, segur que estar a la xarxa pues, serveix per parlar d'un producte, si és bo, si és dolent, si un servei, si una pel·lícula, però això com ho podem mesurar? Perquè una de les coses que a tothom li agrada des d'un punt de vista d'inversió és el retorn de la inversió. Escolta, com es pot mesurar tota aquesta activitat a les xarxes? Llavors, hi ha hagut una necessitat per part de les agències de màrqueting online i de la gent que estava molt posat en xarxes socials de dir, escolta, necessitem eines per analitzar el que està passant a les xarxes socials. Per exemple, de què s'està parlant? O aquesta persona, si la gent que el segueix és gent rellevant o no? O si el que tu dius, després la gent en parla. Llavors, hi ha una eina que es diu Social Bro, que et fa una anàlisi. Si tu poses el teu login i password de Twitter i et comença a analitzar diferents coses. Per exemple, si a la gent que tu segueixes, ells també et segueixen.
Si... Clar, això és... Exacte. Això dona dades, tot això, plegat,
exacte.
És veritat.
Sí. O, per exemple, si de quins temes parles tu. És a dir, i això és divertit perquè a vegades tu dius, ostres, però sí, és veritat, realment parlo d'aquests temes.
Sí.
O, per exemple, el Social Bro diu una cosa que és molt interessant des d'un punt de vista de màrqueting, és a dir, quin és el millor moment del dia, hora i minut, per fer un tuit, és a dir, per llançar algun missatge a la xarxa, i perquè ells analitzen que en aquest moment és quan els teus seguidors més ho retuitegen o més cas et fan.
Clar, anava dient què es basen en aquest cas, no?
Doncs ho fan per això, és a dir, per intentar que tingui més efecte el que tu diguis, llavors parlant d'expansiva que sigui més gran. Llavors, és interessant, i amb això amb l'anècdota d'aquesta aerolínia, que amb una cosa és completament immaterial, que és la teva puntuació que et dona aquesta aplicació Cloud, et deixa entrar, doncs hem parlat una miqueta de les eines per mesurar la influència de les xarxes socials o per què serveix o no. I això ho segueixen molt els que estan enganxats realment en el Twitter i en el Facebook i les grans marques que segueixen, perquè han de mesurar o posar números o posar en valor la feina que fan.
I cada vegada ho està fent més gent, m'adono, a Twitter, de posar... Avui he tingut tantes consultes, visites, o estic fent... O sigui que d'alguna forma, no dic que sí exactament el que t'ofereix Social Bro, però sí que la gent, clar, s'ho mira.
Coses que els humans tenim.
Sí, forma part de la nostra naturalesa. Doncs m'ha agradat molt avui el recorregut que hem fet a la Tecnoopinió amb el Martí Manent. Hem parlat de Cloud, d'aquesta eina online, i de Social Bro, que s'ho poden mirar,
per fer. És molt interessant. Si enganxat que s'ho mirin i que segur que troben alguna estadística interessant.
I tant, socialbro.com. Martí, com sempre, gràcies i fins d'aquí uns dies.
Bona tarda.
Adéu-siau. Adéu.
A SER Catalunya, Tecnosfera, amb Marta Palencia.
Res més fàcil que fer una trucada. Despengem l'auricular de la nostra línia telefònica a casa i marquem el número amb el que desitgem parlar. En un telèfon mòbil potser el procés es complica alguns passos més depenent del terminal que estiguem utilitzant. Però al final del camí, trucar, allò que es diu trucar, és senzill. Però us heu preguntat alguna vegada quins processos o quins elements tecnològics intervenen en un procés de trucada de veu? Hem sentit a dir que les trucades van codificades. Al cap i a la fi són dades, també. I això fa que sigui difícil escoltar qualsevol conversa. També hem sentit que les antenes utilitzen cel·les per allotjar cadascun dels milers de connexions que pot manipular una sola torre en un moment determinat. Tot això pel que refereix a veu. Les operadores, però, des de fa anys, estan planificant aquesta dècada en base als beneficis que obtindran per la distribució de dades, o sigui, internet, en els nostres mòbils. Dit d'una altra forma, seran les comunicacions que més èxit tindran en el nostre futur. I també volem entendre com es produeixen, si segueixen un camí diferent al de la veu. Parlem, per exemple, de que el telèfon, evidentment, és un dispositiu de telecomunicació dissenyat per a transmetre senyals acústiques per mitjà de senyals elèctriques a distància. Però també us sonaran altres termes, com centrals analògiques, centrals digitals, GSM, 3G, 4G. Hi ha molts, molts conceptes relacionats amb aquesta part concreta de les telecomunicacions. Doncs precisament avui a la Tecnosfera volem entendre com s'estableixen, com es mantenen i com controlen les comunicacions que fem des d'un mòbil o bé des d'un telèfon fixe. I ho volem fer, doncs, com sempre, passant el filtre de la Tecnosfera perquè es converteixi en un tema social i esperem que molt i molt útil. Jo penso que és un tema apassionant i que, explicat en les paraules més adequades, més entenedores, poden fer que veiem aquest tipus de connexions d'una altra forma. Avui, la veritat és que hem traslladat bona part d'aquesta responsabilitat, de l'objectiu d'aquesta tertúlia, als nostres dos convidats, que de ben segur ens explicaran moltes coses i ens aclariran molt el fet de preguntar-nos com es produeix una trucada de telèfon, sigui fixa o sigui de mòbil. Aprofito per a saludar ja els dos convidats. Per una part, el David Ferrer. David, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I benvingut de nou, perquè el David ja torna a repetir, això m'agrada molt quan es dona aquesta ocasió. Però també tenim el Ferran Amago. Ferran, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, contenta de rebre't també. El Ferran Amago, amb el que ara saludàvem, és la primera vegada que ens visita, i de ben segur que no serà l'única, és degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya. En aquest cas, Ferran, podem dir que tu ets un enginyer de telecomunicació, ens deies especialitzat en equips electrònics, cosa que avui ens va ideal, i aquest tema de plantejar-nos a la Tecnosfera, això de com es produeix una trucada, això t'ho has trobat en moltes ocasions?
Moltes vegades,
T'ho pregunten, quan,
sí, pregunten, sobretot les mares, les persones grans, pregunten com és això, de com es feia abans, com es fa ara, i a vegades pues, a tothom es ve a la imatge de l'operadora de telefonia, de telefònica d'aquella època, que feia un endoll, punxava una trucada.
Imatge de cine,
De cine, sobretot,
sí. No?
Tinc una trucada de Barcelona a Madrid. Madrid, estàs escoltant, tal. I l'altra, pues, tancava el circuit. Aleshores, era trucades per circuits. Aleshores, tancaves tot el que seria una canonada d'aigua,
sí,
que l'aigua ha de passar de Barcelona a Madrid, i ha de passar, pues, fluidament. En canvi, pues, ara moltes vegades diem pues, tot això s'està produint de la mateixa manera, perquè ara ja l'operadora no existeix. Ha passat tot a ser digital, hi ha trucades encara que són analògiques, però la banda digital ja ha canviat totalment. S'ha convertit en, moltes vegades, el que diem veu sobre paquets o veu sobre IP, ja no funciona sobre circuits, sinó funciona més sobre la banda de tu dius la imatge, o sigui, fas la trucada,
sí,
plantees la teva veu, i la veu pues, va per diferents camins. I al final la reconducció, l'aparell de recepció, el que fa és fer tot el paquet.
O sigui, Ferran, pel que ens explicaves, aquesta
és
imatge...
És complicat,
Sí,
no és fàcil.
És per anar pas a pas, no? T'estem entenent, t'estàs explicant molt i molt bé i això s'agraeix molt. Deies, era una comunicació per circuits, aquesta que
abans,
amb la que vèiem la imatge de les operadores...
I és molt fàcil plantejar
ja
sempre el símil, el símil de l'aigua, no?
Sí,
pues,
veritat, és molt clarí.
Tu feies... o sigui, aquí, a nivell de telefonia, sempre hem de plantejar tres conceptes bàsics.
Sí.
Nosaltres tenim... el mateix que té l'electricitat, que té l'aigua i que té gairebé totes les utilities. El transport, la distribució i l'accés. O sigui, són tres bandes,
sí,
de tres circuits que són molt diferents. Nosaltres a casa nostra tenim sempre el que seria el telèfon. I el telèfon va parar a una central de concentració, que és l'accés.
Sí.
I després de l'accés passa a la distribució, que és el punt més proper que tenim. I després del punt més proper que tenim passa al centre de concentració global, que després és el que recondueix cap a, una altra vegada, el circuit invers. Aleshores, és molt important de dir, pues, moltes vegades ningú sap com es produeix una trucada perquè aquestes tres diferents piràmides,
sí,
i que a nivell de telecomunicacions és l'únic sector que està lliberalitzat, les tres,
els tres
conceptes, pues és el que fa que la trucada sigui d'una manera reconduïda, d'una manera directa i inversa. O sigui, puja la trucada i baixa.
Sí,
o sigui, és com si l'aigua...
és la imatge que ens ajuda, tens raó.
Que es produeix des d'una... des d'una... un petit canonada d'aigua que baixa i de més, va al riu, el riu recondueix cap a un riu encara més gros, i del riu gros va al mar. Pues tot això és el mateix que passa a nivell de telecomunicacions. Nosaltres, quan truquem, estem dintre la muntanya que va caient l'aigua. Va a un riu que és molt més petit, la riera, de la riera va a un riu i el riu va al mar. I el mar és el transport de la senyal. Aleshores, després el transport de la senyal va i quan parlem, parlem i ens entenem tots, perquè l'aigua sí que és una manera directa.
Uh-huh. Està molt bé que parlis també de senyals. Jo deia abans, el telèfon és un dispositiu de telecomunicació dissenyat per a transmetre senyals acústiques, en aquest cas per mitjà de senyals elèctriques a distància. És una miqueta tal que ens estaves dient. Quina evolució tan gran hi ha hagut des de que, en aquest cas, no sé si sabien els oients, no el senyor Graham Bell, sinó el Antonio Meucci. L'Antonio Meucci va ser l'inventor, en realitat, del telèfon. Però bé, es va posar en marxa tota la màquina i estem parlant del segle XIX. Però, de tot plegat, a nivell històric i a nivell puntual del present, ens pot parlar també, a més del Ferran Amago, que ens ha fet de bon començament una molt bona introducció, el David Ferrer, que el David, com deia, ja ha estat a la Tecnosfera. És vocal del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya, i ho diré bé. Soc, per tant, companys de feina, un ocell de cano, tres vocal del col·legio. I tu, David, ets enginyer de telecos, en aquest cas d'imatge i so, la teva especialitat. El Ferran ara ens estava fent una introducció molt bona, utilitzant aquesta imatge, no? En aquest cas, de l'aigua. No? Tu l'altra vegada recordo que també per apropar-nos al teu àmbit, o al vostre, avui, àmbit de les telecos, ens utilitzeu moltes imatges d'aquest tipus. Això va molt bé, perquè certament si no pot quedar tot com amb una idea que, clar, no la palpes. No és gairebé físic i no ho pots controlar. Tu estaries d'acord amb com ho ha explicat tot plegat el Ferran, de moment?
Sí, sí, està.
Aquesta
està.
Idea de la conducció de l'aigua...
Està perfecta, perquè ell ha explicat el que nosaltres a la carrera ens expliquen com a commutació de circuits, és a dir, tanques totalment la canonada i està només utilitzada per una persona. Uh-huh. Per tant, s'ha utilitzat tot el circuit d'un cantó a l'altre només per una persona. Uh-huh. Aleshores, l'evolució, la digitalització i... De tot aquest sector ha fet que passéssim a commutació de paquets. És a dir, ara aquesta canonada ja no la utilitza només una persona, sinó que la utilitzen diverses persones. I, per exemple, si dividim una conversa en 10 segons, podríem dir que el primer segon són per utilitzar per una persona, el segon segon l'utilitza una tercera persona, tot això es fa tan ràpid en el temps que no ens n'adonem, però només anem agafant trossets de paquets i per això ara se li diu commutació de paquets en lloc de circuits.
En comptes de commutació de circuits, commutació de paquets.
És a dir, que l'evolució de la que explicava el Ferran, és passar, la digitalització no és més que això, passar la senyal a zeros i uns, aquest zero ara és meu, el següent zero és del Ferran, el tercer zero és teu, tot això va tan ràpid que permetem commutar paquets. La commutació de paquets ha evolucionat cap a la telefonia digital, el 3G, el 4G...
Estem parlant molt de lo digital, però quina diferència hi hauria llavors entre la comunicació analògica i la digital? I s'està utilitzant encara, per tant, l'analògica?
No, gairebé no.
Ja ho deies tu gairebé al principi, no? Quina diferència hi hauria? Aquesta que estava explicant ara, el David.
El que dèiem abans, si tu quan parlaves i tancaves circuits, era la teva veu que es transportava per tot el canal.
Sí.
Quan canviem a digital, ja no és la teva veu, sinó és la veu transformada en zeros i uns.
Aquest seria el kit.
Exacte. I és sobretot perquè quan transformes la senyal en zeros i uns, gastes menys. La TDT, per exemple, és un estalvi de senyal que tenim en tot l'espectre. Aleshores, reconduïda a la imatge de televisió. Aleshores, dintre del que seria la veu i la imatge, tot el que sigui digital és un estalvi de la banda, que és el que menys tenim a nivell de telecomunicacions o de freqüències. Aleshores, l'espectre radioelèctric o el cable de coure o la fibra òptica, quan més digital sigui, és millor.
És més estalvi, és un benefici per tots plegats, no?
Clar, tot el que ha sigut la digitalització de les senyals, de la teva veu, i que el teu oient percebi que la teva veu és igual que si no s'hagués digitalitzat, és el que nosaltres hem estat treballant durant molt de temps. Però una conversa analògica ja gairebé no funciona.
Gairebé no.
En l'any 91, quan Moviline va deixar de ser Moviline i va transformar-se en Movistar,
fixeu-nos que gairebé ni ens en recordem, a vegades, aquests noms, perquè en aquest món tecnològic tot canvia molt ràpid.
Això va fer la introducció de la telefonia mòbil digital. La telefonia mòbil analògica es va perdre. Gairebé en tots els conceptes de telecomunicacions, i quan hem canviat totes les centrals de telecomunicacions i va sortir el primer operador alternatiu, que és Retevisión, Retevisión ja va posar totes les seves centrals digitals. I això ha permès que aquestes centrals digitals ja poguéssim ADSLs, que l'ADSL ja permet la veu i les dades.
Les dades, que dèiem a l'inici. Sí.
Que ja són totes digitals. Uh-huh. La qual cosa permet aprofitar un fil de coure que era tan primer, que abans només servia per parlar per telèfon, sí. I ara serveix també en una banda alta per parlar per telèfon, uh-huh. I una banda baixa per transportar dades.
Això ens va molt bé perquè ara el Ferran ja estava introduint el que seria les comunicacions telefòniques sense cables, al parlar del mòbil. Ens va molt bé perquè, així com deien ara, com un apunt, de dir, fixeu-vos, l'inventor del telèfon, el que es creu que va ser l'inventor el 1876, Graham Bell, que no va ser, recordem, això m'agrada destacar-ho perquè la vida, veus que això es repeteix, O sigui que el que ho va crear va ser Antonio Meucci el 1871, però no tenia el pobre suficients calés, diners, mm-hmm. per patentar-ho. I en aquest cas Western Union com a empresa ho va deixar tot el material i de més al senyor Graham Bell, que va arribar al 1876. Aquest sí que ho va potenciar, suposo que ho va acabar de donar forma i ho va llançar. Estem parlant que gairebé 100 anys després arriba el senyor Martin Cooper i que se li il·lumina el tema perquè evidentment Martin Cooper és una referència en l'àmbit tecnològic i diu, què veig que fa falta? I va dir, doncs una comunicació sense cables i que sigui, que ens faciliti a tots el que ens està facilitant ara, que no sé si el senyor Martin Cooper s'ho hagués arribat a imaginar el que ens arriba a donar el telèfon mòbil, perquè avui dia és una eina fantàstica de tot per comunicar-nos, treballar.
De totes maneres, abans d'ell, sí? Va ser Marconi, sí? Qui va fer les primeres comunicacions via no cable.
És veritat.
I tota transmissió de la senyal, que és molt més important que la pròpia telefonia mòbil,
sí?
És tot el transport de la senyal que té la televisió,
uh-huh.
o les pròpies telecomunicacions fixes,
sí?
O la pròpia ràdio,
que vosaltres
naixeu també de tot,
sí,
això.
I tant.
I les bandes de freqüència vostres són molt importants,
sí?
I el que us manca encara és transformar-nos en digital. Porque aprofitaría molt més la senyal que tenim en tot l'espectre radioelèctric en tema de ràdio.
Estamos en ello, ¿no? Que es diu, espero que
això esperem,
sí,
això esperem.
Sí, sí, sí. Entre connexions seria amb cables i connexions inalàmbriques, o sigui, sense cables, quins avantatges i quins inconvenients podíem trobar? David.
La fiabilitat. Qualsevol cosa que estigui connectada,
sí?
És molt més fiable i robusta.
Uh-huh. És una lògica.
En canvi, tot el que estigui en l'aire és més sensible a les interferències de fenòmens o del que sigui. Sobretot és la fiabilitat.
Uh-huh. I per l'altra banda, també, a veure, en contra, sí? de lo que seria la part de telefonia mòbil, té molta més flexibilitat en quant a instal·lacions, és molt més dinàmica. O sigui, el desenvolupament de la liberalització del sector de les telecomunicacions es va produir gràcies a la telefonia mòbil. Sempre expliquem, no? 91 es va convertir en Movistar, 92, sí? 93 va sortir en aquell moment Airtel, a la Vodafone, 98, 99 va sortir Amena, ara Orange.
Com oblidem, a vegades, o sigui, tenim preu, però de sobte dius, ai, sí, em sona això d'Airtel, Amena, com va tot
això,
reconfigurant-se.
Tot això és, això és fàcil, i a més és que som un país que tenim 4 infraestructures de telefonia mòbil en paral·lel, que no hi ha moltes companyies o molts països que poden dir que tenen 4 infraestructures de telefonia mòbil competint en, sí, infraestructures i en serveis.
Això és positiu, Ferran?
És molt bo.
Això molt és positiu.
Bo. Creiem, ara a nivell també de tema de crisi o tema també de la sensibilitat que tenim a nivell del sector, pues es comparteix molt més el tema de les implantacions, però jo penso que és molt bo perquè et deixa fer tota la teva línia de serveis,
sí?
Des del principi al final, podràs transmetre qualsevol servei diferenciador. Si no tens infraestructura, pues al final és el que passa, que no pots donar un servei diferenciador. En canvi, en telefonia mòbil,
sí?
En telefonia fixa, perdó,
fixa?
Si vam sortir de l'any 91 ja competint en serveis mòbils, fins al 98 no va començar a produir-se el primer operador. 94 sí que ja teníem operadors territorials de cable,
uh-huh.
Però fins al 98 no teníem un operador global de telefonia. A la qual cosa, i ara el que veiem en Espanya,
sí?
A Catalunya, és que els operadors d'infraestructures fixes ja no són competitius, perquè necessiten molta més inversió que un, clar, operador de mòbil.
Uh-huh.
Aleshores, per això també el dividendo digital el que està dient és donar més freqüències cap a la banda mòbil, que és més fàcil desplegar.
Uh-huh.
Per això nosaltres som uns convençuts que la telefonia fixa s'ha de desenvolupar sí o sí, per tenir liberalització del sector, i la telefonia mòbil és molt més fàcil per això, perquè no cal tants recursos, perquè és, al final és utilització de l'espectre. L'altra no, l'altra has de fer una raça, sí. Has de fer una infraestructura com una telecomunicació en cada edifici. Hem de potenciar, i nosaltres estem parlant amb el Ministeri, amb la Generalitat també, per fer una ICT Renove, una infraestructura de telecomunicacions
sí,
en tots els
àmbits,
abans
sí.
de l'any 98, que ara només els edificis construïts després de l'any 98, 1998, tenen una infraestructura comuna de telecomunicacions. Això el que no deixa és després desplegar realment les infraestructures en cada edifici.
David, per tant, coincidíem. El David deia fiabilitat pel que es referia a la comunicació amb cables, o sigui, el telèfon fixe, i afegia al Ferran la flexibilitat que dona la telefonia sense cables, la mòbil.
Correcte.
Què més afegiries?
És que és molt important el que comenta Ferran, perquè als llocs llunyans on no poden arribar amb cablejat, el desplegament via ràdio és el que et facilita. No és cal que vagis allí, et fiquis en una torre, montis una antena i ja estàs radiant cap a la gent. Aleshores, per exemple, la nova telefonia mòbil 4G
sí.
permetrà tindre 100 megabits via ràdio.
Sí.
I si arriben a una població que a dia d'avui ja ni l'ADSL t'arriba un mega perquè estàs a 3 quilòmetres d'aquesta central, el desplegar via cablejat, com comentava Ferran, via rasa, és caríssim. Que muntar una antena i un emissor fas que la gent en un poble, en qualsevol poble de Catalunya, tingui 100 megas que li arriben per ràdio, et fiquen un aparatet i en aquest aparatet, que és el típic router que tots tenim a les grans ciutats, et pots ficar els teus ordinadors darrere. Per tant, quan arribi el 4G, ja no hi haurà aquesta bretxa digital entre grans ciutats i les poblacions allunyades, perquè serà més fàcil desplegar l'alta velocitat.
David, perquè la gent encara et segueixi millor, nosaltres a l'inici, a la intro, hem parlat de conceptes relacionats amb aquesta part de les telecos, no? Mm. 3G, 4G, tu ara ja citaves, quan arribi el 4G, tu pots explicar a la gent una miqueta més a què ens estem referint amb això de 3G, 4G, perquè és probable que potser algú vagi una mica despistat encara.
Sí, és fàcil. La telefonia mòbil, doncs, la 4G vol dir quarta generació. Totes les tecnologies que apareixen, doncs, van evolucionant amb el temps, van evolucionant i cada vegada treus una versió i quan ja la tens, la millores. I sempre anem millorant doncs, per incrementar velocitat, per reduir el consum, per reduir els costos d'instal·lació, etcètera, etcètera. La versió 4G és la versió que ens dona a dia d'avui la propera evolució del 3, que és la que tenim tots, i que ens permetrà 100 megas de velocitat.
O sigui, és que l'evolució és, evidentment, doncs, més favorable no? En aquest tipus d'aplicació mòbil, en aquest cas, el 4G.
Sí.
Com també podíem parlar de la TDT 2, que a més tu ens podies parlar i molt, però el Ferran volia afegir alguna cosa més.
Jo volia comentar, perquè moltes vegades, quan, com som un sector que sempre parlem amb sigles, a vegades
perdem una miqueta. Jo intento que aquestes sigles les aneu explicant, ho aneu fent, molt bé.
La 1G era la veu. Punt i pilota,
molt
o sea, la veu.
Punt
i
pelota, molt bé.
No estem en el programa Punt i Pilota, però...
No. Sí.
La 2G és quan ja començàvem a fer GPRS. O sea, és dades, però transmitíem petits paquetets de dades. La 2,5G ja començàvem a fer alguna cosa més, que ja eren dades una miqueta més veloces. La 3G ja són dades. Ja és el que es diu GSM. GSM. I la 4G és dades d'alta velocitat, el que es diu LTE. O sigui, cadascuna d'aquestes fases té diferents velocitats i diferents evolucions tecnològiques. Cada vegada que es fa una evolució tecnològica, hem de pensar que tots els equips que estan a la xarxa han de canviar. Tant a la part infraestructural que tenim en el receptor, en l'emissor, com el receptor.
Clar, o sigui, tant d'una banda com de l'altra, no?
El smartphone ja són 3G purs. Però, en canvi, quan parlaven en un Nokia de fa 4 anys, es posava una coseta que era GPRS. GPRS
2 anys, no fa tant,
Exacte,
és increïble.
Estem dintre d'un món tecnològic que moltes vegades la gent gaudim o ens atrevem a parlar de coses d'una evolució que és rapidíssima.
És enorme,
I quan parles de què hi ha diferència hi ha entre un SMS o un WhatsApp, és totalment diferent. No estem parlant de la mateixa cosa, no estem parlant de fer on s'encamina un missatge de SMS o de WhatsApp,
etcètera. Això és curiós, o sigui, clar, un pensa, serà igual, però la cosa és que m'estalvio el missatge i no, va bé que ho diguis, perquè no és el mateix.
Diferent, o sigui, no és el mateix servei, no és la mateixa ocupació de la xarxa que tens, no és la mateixa... I tot això és el que el món de les telecomunicacions, els enginyers, que sobretot estan treballant molt, molt a nivell de el desenvolupament de lo que han de ser els serveis en un cantó i en un altre de la xarxa, és el que s'ha de desenvolupar, no? O sigui, quan algun a nivell americà pues fa un WhatsApp, no es preocupa de cap a on s'ha de reconduir el seu WhatsApp. I, en canvi, l'enginyer de l'operador ha de veure que la seva ocupació, quan està saturant una infraestructura, pues que tingui la suficient capacitat per donar servei a aquest WhatsApp.
Per això no és tan fiable, potser?
No, és igual de fiable.
És igual de fiable, no? Ho dic perquè a vegades aquests missatges com més de xat o d'anomenar-lo d'aquesta forma, WhatsApp i demés...
Moltes vegades no és un problema. O sigui, l'operador, els operadors, tenen l'obligació de donar servei de punta a punta, d'on s'encamina la trucada a on acaba la trucada. L'únic problema és que el WhatsApp, per exemple, l'operador no és el que té la gestió del servei.
És que el WhatsApp envia la senyal a internet i torna a vindre a l'altre telèfon.
És un problema, és un problema del mateix...
És cap on va la senyal.
És el problema és del que té el servidor de WhatsApp. És el mateix que el Facebook. El Facebook té servidors a tot arreu, a tot el món, i l'operador, l'únic, és el que envia la senyal.
En canvi, l'SMS sí que va dintre de la pròpia xarxa. L'SMS està dintre.
El missatge escrit, perquè ens entengui tothom.
Els SMS antics que ens cobraven a 0,25, etcètera, aquest sí que anava d'operador al mateix operador.
Home, això de SMS antics, fa gràcia que ho diguis, molta gent utilitza
encara.
Home, antics, vale que el David va a l'última, però espera't, que molta gent ho utilitza, no?
Ara, més, és molt, jo també. És molt fiable, perquè està justament en la banda de control de lo que serien les telecomunicacions. És una banda de control que justament va ser la primera evolució tecnològica, de dir, una banda de control que no servia per res, o servia per poquetes coses, per enviar les bandes de control entre BTS, pues aquesta s'utilitza també per l'usuari final. Pues bueno, és un invent molt maco que tothom hem utilitzat. Aleshores, ara aquesta banda de control es deixarà d'utilitzar? Segur que no. Trobarem alguna cosa per també donar més capacitats.
Per anar una miqueta acabant, en aquest escenari sobre les telecomunicacions que avui hem muntat aquí a la Tecnosfera, per saber més sobre les comunicacions telefòniques, si amb cables o sense cables, què penseu que serà el més potent, en el que s'estarà treballant, i vosaltres que hi esteu, en el que es treballarà més? Probablement amb el que nosaltres dèiem a la intro, amb aquest àmbit que ara anàvem a parar de les dades, pròpiament, o no ens haurem d'oblidar del tema de la veu? Com ho veieu, David?
Jo crec que sí, que l'evolució cap a les dades és el més potent, i sobretot cap a l'streaming, és a dir, els serveis que te'ls descarregues directament d'internet, que no tinguis que tindre el teu mòbil i que no t'ocupin espai en el teu mòbil. L'streaming, sí. I la veu, suposo que evolucionarà cap a l'alta definició, de la veu. És a dir, tenim l'alta definició ja de la imatge i l'alta definició de la veu.
També?
És que la veu, quan t'està arribant amb el telèfon mòbil, ja arriba, com si diguéssim, capada.
Per això molta gent diu, ai, que no el reconec, o no la reconec.
Clar, és que falta el timbre, falta l'aire, falta...
Es nota l'especialitat del David en imatge i so, que també és una cosa que m'agrada molt a mi, no?
Sobretot a nivell de futur, el més important serà quan arribin machine to machine, que és connectar... dispositius. A totes les ciutats, que tenim ara, paguem la zona blava o paguem qualsevol cosa via, pues ara la ciutat de Barcelona està fent els Smart Cities. La Smart City serà una realitat properament. I aleshores, què vol dir? Pues que el cotxe estarà connectat...
Tot més sostenible, zona... no?, per dir-ho d'una forma clara.
Més connectada.
I més connectat,
Més connectada, perquè sostenible... Jo crec que ara ja estem tan sostenibles tothom que ja no podem sostenir-nos més. Però, en canvi, sí que serà molt connectada.
Molt connectada.
Aleshores, clar, el teu aparell de casa o de la feina, pues estarà connectat. Aleshores, faràs una trucada, la desconnectaràs... Aleshores, en tot això es treballarà moltíssim. Es diu que si ara tenim gairebé 100 milions de connexions mòbils a Espanya, arribarem a gairebé triplicar-la o quadriplicar-la amb totes les connexions de connectivitat. O sigui, els cotxes portaran una SIM.
Sí.
Aquesta SIM faran moltes de les coses que actualment estem fent dintre de casa nostra les faran el mateix cotxe.
Això ho vam parlar amb el nostre company Dani Aragai, que es troba a Suècia, un dels col·laboradors de la Tecnosfera, ens ho va avançar, i deies, però això ens estem adonant que moltes coses de les que abans parlàvem o les llegíem a llibres, a la literatura més actual, o de vegades en pel·lícules, i dius, s'està fent realitat moltes d'aquestes coses. Mm. Avui, per exemple, en la nostra Tecnosfera anunciàvem, recordeu de la pel·lícula Minority Report, els guants aquells del que utilitzava el Tom Cruise, en aquest cas, doncs això ho ha estat ja posant en marxa el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que allà deu ser un lloc fantàstic per provar coses i... O sigui, tot està molt més proper i, com diu el Ferran, si encara tot està cada vegada més connectat, doncs això es farà evident, no?
Això jo crec que aniré cap aquí.
Cap aquí.
Què serà? Veu dades? Com ja està tan...
Integrat
gaire, clar. Una cosa i l'altra, ja no diferenciarem. Ja no diferenciarem. Si cada vegada que parlem pel mòbil no sabem si estem fent una trucada per dades o per veu.
Sí. És veritat, ho hem integrat molt bé. David, les darreres paraules, si vols afegir alguna més.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Home, jo crec que ho heu fet molt bé, perquè és un tema que el Toni Suárez, el meu company tècnic, m'agrada perquè anava fent i assentint amb el cap més que mai. Sempre, ho fa. Però avui, clar, és l'àmbit tècnic, pròpiament, però a part a mi m'agrada molt, perquè pels que no som pròpiament d'aquest àmbit, també tenim una amiga oient del programa i companya d'una de les persones que ha vingut, que també, doncs, jo crec que anava mantenent tot molt i molt bé. I això s'agraeix. Ferran Amago, el degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya, i el David Ferrer, vocal del mateix col·legi, moltíssimes gràcies per haver vingut a la Tecnosfera.
Moltes gràcies.
I fins a propera.
Adéu-siau.
Tecnosfera. L'aparador.
És tot un aparador de gadgets curiosos el que ens porta quinzenalment, aproximadament, la Raquel Díaz. Raquel, bona tarda, benvinguda.
Què tal? Bona tarda, Marta.
Contenta de veure't i de veure't, com sempre, també acompanyada, per dir-ho així, de gadgets, no?
Sí, avui no calia la motxilla, però hem
avui
portat gadgets curiosos.
Avui no, avui
curiosos.
És més tranquil·let, però, sí. Però en fi, estan molt, molt bé, no?
Sí, d'acord a la temperatura també, comencem amb un per les piscines,
sí,
que
m'ha
agradat molt, ara que comença ja la calor, l'estiuet...
Sí, ara ja sí, eh? Ara la cosa ja sí.
Que és uns altaveus aquàtics, sí. Que es diuen Water Rocker, de la casa Ion, i està molt bé perquè van per connectats per Bluetooth i per Wi-Fi, i aleshores tu tens un aparell receptor on col·loques el teu MP3 i tires aquestes boles, aquests altaveus, dintre de la piscina, i aleshores tu li dones a reproduir la música a l'MP3 i surt per aquests altaveus que estan ficats, són aquàtics, i els pots ficar dintre de la piscina.
Carai! Està molt bé, també, sí?
Està molt bé, perquè a part pots connectar qualsevol aparell, no cal que sigui un iPod o un reproductor d'Apple. Tenen ràdio, també.
Això està molt bé, doncs, per escoltar programes de ràdio o...
I per fer festes a la piscina,
sí.
No? Et pots programar la teva llista de música.
Genial,
i
genial.
Festes nocturnes a la piscina,
està
ara que ja
bé.
Comença a fer la calor.
Això serà un dels gadgets que tirarà, jo penso, no?
Bueno, ara ja comencem. L'altre dia parlàvem d'aquelles bombetes, no? També
sí,
que eren amb un reproductor, sí. Que tenien els altaveus i també feien el fil musical.
Això doncs em va encantar. Sí,
en aquest cas és el mateix, però amb uns altaveus que van a dintre a la piscina.
I a nivell de preu, aproximadament?
O... Bueno, més o menys uns 100 euros, encara és una mica
encara.
Cara, però bueno, no,
però
no
encara,
està malament.
No pel que és, no està tampoc
sí,
malament,
la gent que té
no?
Piscina poder,
clar,
s'ho pot permetre millor que nosaltres.
Molt bé, aquest és un dels gadgets d'avui.
Sí.
Però hi ha un altre que m'encanta, i ja saps per
perquè
què.
Perquè veus aquí, ja estàs veient unes fotitos que hem
dels
portat.
Dels animals, i això m'encanta.
D'aquest tenim un vídeo molt interessant, que els oients el podran veure al nostre
Facebook.
Sí. És una tecnologia que m'agrada molt. Us porto dues tecnologies que encara no estan aquí, però que esperem que vinguin. Aquesta és la primera. Es diu el PEC, Pet Tracker,
sí.
No? I és un collar per animals de companyia que porta un GPS integrat.
Carai.
M'ha agradat molt perquè és una tecnologia que ens pot ajudar en el dia a dia quan perdem el nostre gos.
Sí.
Doncs no cal, per exemple, penjar cartells pel carrer, sinó que amb un telèfon i una aplicació podríem veure en un mapa geolocalitzat on està el gos.
La ubicació, clar.
Per exemple, o el nostre gat.
Ah,
els gats
exacte.
També s'escapen bastant més que els gossos, crec jo. Però bueno.
Sí, en principi tenen un espai més reduït per on moure's, però també de vegades se'n van lluny. Sí.
Aleshores,
ens pot anar bé pels dos.
L'aplicació et permet marcar un radi vora casa teva d'uns quilòmetres o el que veiem, i si el gos traspassa aquest radi, doncs també hi ha un SMS al teu telèfon avisant-te de que el gos ha sortit del radi de proximitat de casa teva.
Dient alerta, no?, que s'ha escapat una mica més enllà.
I a part d'això, doncs el pots rastrejar amb el teu telèfon mòbil.
D'això en vam parlar, Raquel, imagina't, però referent als nens. A Suècia ho van fer amb una guarderia, una llar d'infants, per dir-ho millor, i ens va parlar el Dani des de Suècia, i s'havia doncs posat una miqueta com popularitzat en aquella zona pel fet de col·locar a les motxilles dels nens, sobretot quan anaven d'excursió, un GPS per qualsevol cosa no perdre'ls.
Doncs
jo dic, doncs està molt bé, i ara amb els animals posar-ho al collar ho trobo ideal.
El
passa que no sé, està a la venda aquí a Espanya o...?
No, és el que comentava, és una tecnologia que em sembla molt bona i que ens agradaria que vingués aquí a Espanya. De moment està només als Estats Units i és una mica car perquè el collar en si costa al voltant d'uns 70 euros però has de pagar una quota mensual de 5 euros de manteniment, diguéssim, per tenir aquest servei.
No?
Tot i així, bé, aquestes tecnologies cada vegada s'estan implementant més i és una bona aplicació per aquest tipus de localitzadors.
I són de gran ajuda, pot estar
jo
molt bé, m'agrada molt. I tens un altre encara.
I aquest és molt, molt curiós.
Ja quan es riu tant la Raquel dius, a veure per on anirà.
Aquest no l'he pogut portar, però he portat fotografies i també tenim un vídeo molt xulo.
Ho haguessis tingut difícil per portar-ho, ara entendran per què.
Perquè és una tecnologia que no podem comprar, però ens agrada molt, perquè és veure com la repercussió de les xarxes socials a la nostra presa de decisions. Una botiga de Portugal ha implementat uns penjadors de roba que tenen una pantalla LED, diguéssim, que t'ensenya quants likes té la roba al Facebook. Aleshores, tu vas a comprar una botiga, veus allà tota la roba i el penjador et diu, pues mira, aquesta roba li ha agradat a tantes persones i per ajudar-nos una mica a la decisió de comprar.
Per tant, ha d'haver-hi una campanya darrere de... No sabria si dir si és màrqueting o no, podria ser, no? Màrqueting digital, de posar a la pàgina d'aquella botiga
Facebook,
cada...
De Facebook, tot l'escaparate, l'aparador, perquè la gent pugui votar. També feien broma del pal. Bueno, també pot ser que algun graciós, no?, pues faci la moda una mica Lady Gaga i es posi a fer bromes i a votar i coses
i
horribles.
I dius, si tampoc és, no?
Però bueno, primer s'ha el gust de la gent abans que la resta, no?
Però és una botiga d'on, deies, a Portugal?
De Portugal,
no?
Sí.
Curiós.
Un CIA, en concret, de Portugal. Però bé, no sé, és com cada vegada les xarxes socials... s'involucren més a la nostra vida diària i la nostra presa de decisions.
Sí, és evident i que ens poden ajudar moltes coses també, no? Però hi ha un lligam molt, molt, en aquest cas, curiós, perquè veure una peça de roba i veure quants me gusta o no hi ha i tal és bé, curiós. Raquel, alguna cosa més?
Ja està, fins aquí la parada d'avui.
Doncs està de conya. Que els oients recordin que d'aquí pocs dies tu posaràs les fotos, fins i tot un vídeo també, en el Facebook de Tecnosfera, que cada vegada es va fent més gran, a poc a poc, cada vegada més, i que també tu tens els teus fans, que això està molt bé, o sigui, que també que s'animin a dir la seva, a dir què els hi semblen els gadgets de la Raquel
Díaz. I que proposin o preguntin, si tenen dubtes, doncs estem oberts a que ens diguin
a peticions i a comentaris. Mil gràcies, Raquel, i fins la setmana vinent o l'altra.
Molt bé.
Un petonar. Adéu-siau.
ce@cadenaser.com
Doncs avui hem esbrinat més coses sobre, en aquest cas, la comunicació telefònica. I la veritat és que hem gaudit molt i molt amb dues persones que en saben un munt, en Ferran Amago i David Ferrer. I encara parlarem en moltes altres ocasions amb ells. Sí, segur que sí. Però també hem disfrutat molt rebent els nostres col·laboradors, la Raquel, el Martí, el Dani. És tot un gust i un plaer doncs estar aquí, en aquesta Tecnosfera. Què haig de dir? Doncs també agrair molt a amics oients de la Tecnosfera al Facebook, com el Luis Miguel Barrera, que ens envieu cites. Deia, esta cita és per a Marta, que li gusten mucho. És cert, m'agraden molt. Ja me l'he apuntat, Luis Miguel. Per tant, doncs, un dia la comentarem. En aquest cas, que era de Pascal, tot un clàssic. Aprofito per enviar un petó ben fort de tot l'equip, al Toni Suárez, en primer lloc, que és el que munta aquest programa, al David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay, a la part de producció, i qui us ha parlat aquí realitzant aquest programa, Marta Palencia. Avui posarem el punt final amb una dona que, malauradament també, perquè portem una temporada en el món musical que se'ns en van les estrelles de la música. Doncs en aquest cas posarem el punt final amb la Donna Summer, una gran de la música disco, amb una cançó que ens va ideal, On Radio, i, en fi, desitjant-vos tot el millor. I, per cert, enhorabona al nostre equip, el Barça, que és campió amb aquesta Copa del Rei. Adéu-siau, fins aviat.